Hem parlat i hem elogiat molts noms en aquest inici de temporada del Centre d'Esport Sabadell. Ton Ripoll, Pau Fernández, Marc Vargas, Cortés, Rubén, etc etc. Avui en volem destacar un altre, Marc Marruecos.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Benvinguts a aquest Hotel Suís d'avui dimarts 17 de setembre del 2024. Marro va marcar el Toni Tatxa el seu primer gol amb el primer equip del Centre d'Esport Sabadell en partit oficial. Ha necessitat 27 jornades de Lliga, poc més de 1.000 minuts, després de despuntar la temporada passada amb el filial a la Lliga Elite. La sensació que queda és que pot ser l'any de Marro. És el seu últim de sub-23 i, a més, és l'únic que segueix del curs passat i que tenia un cert protagonisme. De moment, ha jugat 187 de 270 minuts, a més, fent-se forat en una parcel·la que aquesta temporada al Centre d'Esport Sabadell estarà carregada d'arguments.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui fem possible el programa amb el Toni González, a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs avui dia important perquè comença aquesta reformada Champions League masculina 2024-2025 amb 6 partits a 3 quarts de 7, Juventus, PSV i Young Boys, Aston Villa, i a les 9, Real Madrid-Stuttgart, el Bernabéu, Bayern-Dinamo de Zagreb, Sporting-Lille i Milan-Liverpool. A la primera divisió masculina, ahir es va tancar la cinquena jornada amb un Rayo 3, Osasuna 1. Avui a les 7, cosa ben estranya, atenció, comença la setena jornada abans que la sisena per qüestió d'horaris amb l'Europa League i d'encaix en el calendari amb un Mallorca-Real Sociedad. I també destaquem que Aitana Bonmatí ha renovat amb el Barça fins al 2028. Tenim més sumari.
Es comenta la recepció.
Tenim dos protagonistes avui en Clau Sabadell. A banda de Marro, també Sergio Cortés i el boi millor de l'entrevista d'ahir, el primer tribuna preferent de la temporada, el segon empat consecutiu a casa sense gols del Mercantil, l'estrena amb una de freda i una de calenta a la segona B de Futbol Sala, o també la renovació de David Domínguez, el ciclista sabadellenc, amb l'Aviludo Louletano.
La notícia curiosa.
Laura Nichols, històrica jugadora de bàsquet de la selecció espanyola i que va aconseguir fins a 9 medalles, ha canviat d'esport. Als seus 35 anys ha signat amb el Pereda de la Divisió d'Honor Or d'Handbol, una categoria per sobre de l'Or Gràcia. Era, de fet, l'esport que practicava de petita, però es va passar a la Cistella, ja que no hi havia equip femení a Camargo.
De quin partit no estarem pendents?
Del Brera Sarajevo de les 3, arrenca d'aquí a poc menys de 2 hores, el grup 2 de la Youth League.
I a les xarxes socials.
Destaca avui el compte de Fes Història, que es compleixen 55 anys clavats del debut europeu del Sabadell, aquell 2-0 històric contra el Bruges belga del partit d'anada de la Copa de Fires amb els gols a casa de Zaballa i de Cristo.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exarlequinat, a qui també de pas li enviem molts ànims amb la seva recuperació, com és Carles Salvador.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una i vuit minuts del migdia d'aquest dimarts 17 de setembre del 2024. Estic tenint un déjà vu ara mateix. Gairebé estem fent allò del tercer temps del tribuna preferent d'ahir amb el Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Ens escoltàvem, parlàvem, xerràvem, fèiem tertúlia. Ahir al vespre el primer tribuna preferent de la temporada aquí a Ràdio Sabadell. Avui toca canviar una mica el xip. Estem en moda Hotel Suís. D'entrada, per explicar què passa avui al Sabadell, que em sembla que és poqueta cosa pel que fa actualitat rabiosa.
Sí, 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 avui toca dia de descans i això sempre deixa poques novetats i a més les poques novetats convenen encara amb aquest punt de ressaca, Pau, del que va ser la victòria de diumenge a Palma de Mallorca. Doncs diríem que és en un punt intermig entre passar pàgina ja al que vam viure tots plegats, des de la distància o des de la proximitat, al camp de l'Andratx, el que ens espera aquest pròxim diumenge. Recordem que l'equip, a partir de demà, a més aquesta setmana de nou tornant a treballar en gespa natural, serà per cert a Sant Oleguer, com deia ahir l'Adrián Arroyo en aquest programa, per culpa d'aquest tractament, o a causa d'aquest tractament de ressembrament que se li està fent a l'estadi, tocarà treballar pensant en la cita contra la Sociedad Deportiva Ibiza, aquest antic o anteriormente conocido como Ibiza i Islas Pitiusas, que ara doncs, ha canviat de nomenclatura amb la Sociedad Deportiva, i com diem, intentant fer bona aquesta primera victòria a domicili que van aconseguir els de David Català a Terres Balears.
Per tant, anem a fer una mica de recull del que ha passat al Sabadell en les últimes hores, en els últims dies, escoltant protagonistes. Després parlarem també de calendari, parlarem també d'actualitat de la segona federació, perquè ve farcideta en les últimes hores.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. D'entrada, si et sembla, comencem recopilant els highlights, els millors moments de l'entrevista d'ahir, de Sergio Cortés, et sembla?
Sí, 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 perquè com deies, va ser l'encarregat d'estrenar, si haguéssim de fer allò tan manit i tan repetit, diríem que va ser el padrí de la nova temporada del Tribuna Preferent, perquè li va tocar el capità del Sabadell ser aquest primer convidat, i com comentes també, Pau, avui hem volgut rescatar algun dels millors o dels moments més destacats del que va ser la conversa que vas mantenir amb ell, una conversa, per cert, deixem que ho acabi de rematar, que sempre ens fem passat dient-ho, però que és veritat que qui se la perdés o qui la torni, la vulgui tornar a veure, que simplement ha d'anar al canal de YouTube de la ràdio i allà la pot recuperar perfectament.
Val la pena.
La segona meitat del programa se la poden estalviar si volen, però la primera, com a mínim, va ser molt interessant.
Val la pena per l'entrevistat, no per l'entrevistador.
Però això ja ho dius tu, jo aquí ho deixo.
A títol personal, em va semblar molt interessant.
Sí, 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 la veritat és que a més és un jugador que demostra ja tenir aquest punt d'experiència a l'hora de parlar, ho dèiem ahir, després de la conversa quan la vam analitzar una miqueta, que és un jugador que sap on està, sap quin paper ha de jugar sent el capità i sent un dels jugadors referencials d'aquest Sabadell 24-25, i ahir ho va demostrar extensament al llarg d'aquesta mitja horeta aproximadament. Del que hem destacat, comencem pel partit d'Andratx, per tancar una miqueta aquesta carpeta, amb un partit que és evident que els números parlen per si sols, l'equip va millorar en atac, si alguna cosa li havíem trobat a faltar en els primers 180 minuts és que l'equip li costava generar de mig camp en endavant, i ho va fer amb escreix, 5 gols que podien haver estat 5 més a poc que s'ho hagués proposat el conjunt de David Català, però per contra, l'equip ha perdut el que semblava tenir molt, molt coll avall, que era aquesta solidesa defensiva, recordem, va estar 180 minuts sense encaixar Gianni Cassaro, i en un sol partit, en tres jugades d'estratègia de córner, van arribar aquests tres gols del Club Esportiu Andratx. Per tant, feliç el capità per haver trobat el gol, no tan content, fins i tot diríem amb un punt de neguiteig, de preocupació per aquesta facilitat defensiva que va demostrar l'equip, deixant clar, en el cas de Sergio Cortés, que s'ha de trobar, ara sí, aquest equilibri entre el que passa a una àrea i a l'altra.
De les tres jornades que hem jugat ha sigut el partit més complet a nivell ofensiu. És veritat que les dues primeres jornades a nivell defensiu van ser molt bones, doncs li hem donat una mica la volta. Ara doncs, es tracta de trobar una mica l'equilibri, no?
Em va semblar també força honest, també en aquest cas. Mira, per cert, Sergi, deixa'm fer una petita aturada en el camí, perquè tenim notícia d'última hora, després l'ampliarem. S'acaba de confirmar que David de la Cruz anirà al Mundial de Ciclisme aquest cap de setmana, participant a la prova de contrarrellotge. Després donem més detalls al respecte. Em va semblar, deia, força honest, en aquest cas, ja ho diré cantant, Sergio Cortés, dient que és cert que Andratx, a Palma, més, per ser més exactes, van rebre tres gols de córner, però que la primera jornada contra el Torrent va tenir algunes accions també de cantonada perilloses, i contra l'Espanyol B, l'equip no va rebre gol d'estratègia de forma miraculosa. Recordo una de José Luis Català, de l'ex Arlequinat, molt clara a la primera meitat. Per tant, sent honest també en aquest cas Cortés i destacant que és un dels aspectes on s'ha de millorar. D'altra banda, també és cert que estem parlant a mitjans de setembre d'un equip que està tercer i amb 7 de 9, i això ho haguéssim signat segurament pràcticament tots.
Sí, uns números més que destacables, eh? Home, seria millor haver aconseguit la plena, haver pogut guanyar també a Torrent i que l'equip ara mateix, doncs, en el pitjor dels casos, estigués coliderant la classificació d'aquest grup 3 amb la Unió Esportiva Sant Andreu, però és cert que si li demanaven al Sabadell no fer-nos patir de sortida i començar a marcar la pauta des de bon inici, és evident que, com dius, aquest 7 de 9, aquestes dues victòries i aquest empat amb els quals ha arrencat el conjunt arlequinat són una bona manera d'encetar aquesta temporada. Després escoltarem Cortés parlar de l'objectiu. No és tampoc cap secret, eh? Però, de moment, línia a seguir, línia a mantenir, important el que pugui sumar l'equip al llarg de totes les jornades, però sobretot destaca el capità en aquest sentit també la fortalesa que el Sabadell ha de mostrar quan jugui a casa.
El futbol i tots els esports va de guanyar, i al final tots volem jugar bé, volem ser els millors jugant, però al final del que ens en recordem són dels resultats, i el que hem dit, portem 7 punts de 9, 4 punts fora de casa en dos camps molt complicats i una victòria a casa, que al final, bueno, on passarà tot serà a casa, a la Nova Creu Alta, on ens hem de fer forts de veritat.
Feia incidència Cortés en aquest aspecte, en el fet de fer-se forts a la Nova Creu Alta, que s'escapin pocs punts i, evidentment, doncs, a l'espera també de treballar aquesta setmana aquest partit contra la SD Ibiza, perquè ho deia també Sergi, que ahir va ser dia de recuperació, avui és dia de descans, per tant, com és tradició, quan els partits es juguen en diumenge, doncs fins dimecres no es comença a preparar allò a consciència el partit contra, en aquest cas, un altre equip de les Illes Balears. Vam tenir també la versió més personal de Sergio Cortés.
Sí.
Qui és Sergio Cortés?
Sí,
no?
Seria la pregunta d'arrencada, no? Un capítol més personal. Ja li vam incidir el dia de la seva presentació oficial com a jugador del Sabadell, recordant una miqueta aquell capítol que ell també ahir es va encarregar de tornar a recuperar, i ho dèiem, insistíem després, no? Un Sergio Cortés que ho tenia pràcticament fet o molt avançat amb el Terrassa, però que a última hora, no diré que se'n va desdir, però sí que va fer un gir de 8 quilòmetres cap aquí, de venir cap a Sabadell acceptant l'oferta del Centre d'Esport Sabadell i deixant clar una vegada més el paper fonamental o la clau fonamental d'aquesta decisió que, per ser molt pràctics, direm que té nom i cognom. Lucas Viale, fonamental, determinant, diu i recorda Sergio Cortés perquè acabés acceptant el de Cardedeu l'oferta del Centre d'Esports.
Sí, en clar, Lucas va ser la clau de tot. Jo el conec de fa molt de temps, jugàvem junts a Llagostera. Jo vaig marxar fora a San Fernando i a Ucam i em va tornar a trucar per anar amb ell a Badalona Futur. I és veritat que jo ho tenia, bueno, estàvem en negociacions amb el Terrassa i justament va ser la coincidència aquella la setmana on Lucas estava negociant aquí amb el Sabadell. Em va dir que m'intentés paralitzar o ralentir una mica la negociació, esperar a veure si ell ho podia tancar aquí, i ho va tancar, i quan ell ho va tancar no vaig tenir cap mena de dubte.
No sé si aquí a la ciutat veïna estaran contents amb aquestes paraules de Cortés. Recordem, amb un exarlequinat encarregat de confeccionar la plantilla com és Miquel Ezequiel. Un Terrassa també, que és cert que aquelles dates, el mes de juny, estava tancant la plantilla,
sí, sí, sí,
a diferència del Sabadell.
Van anar per feina, les coses com són. Aquí a Egara van anar per feina i tenien, com dius, molt avançada la plantilla, a diferència, insisteixo en el que dius, del paper que tenia el Sabadell, que era tot just, com recordava ara Sergio Cortés, s'estava tancant la figura del director esportiu. I a partir d'aquí sí que és veritat que es va posar tota la maquinària en marxa amb Cortés com a primer cap de cartell, anem a dir-ho així, pal de paller d'aquesta plantilla.
Ho tenia clar ell, que era que era el primer reforç, la primera incorporació, i el que tu deies, la primera sol ser d'un jugador, una pedra angular del,
sí,
del projecte.
Sol ser, i s'intenta fer sempre que sigui una mica qui marqui la pauta del que ha de venir després, no? Una mica la referència de cap a on es vol construir un equip, important sempre algú de confiança dels que estan formant, dels que estan construint el projecte, i en aquest cas Sergio Cortés és evident que és de la màxima confiança de Lucas Viale, i a la inversa, també, ha, com ell mateix diu, màxima confiança del jugador en la direcció esportiva. Perquè és que és un jugador clau, no ens enganyem.
Sí, sí.
Al final és una de les peces importants, una de les peces determinants. Jo m'atreviria a dir, tant dins com fora del terreny de joc, però sobretot, al final, com a primer capità que és també dins d'Albert, i sobretot content, deia, la primera valoració del que s'ha trobat en aquestes setmanes al Sabadell i del seu paper també dins del centre d'esports.
Estic molt bé, estic molt a gust. Estic molt a gust, estic molt feliç, és un club espectacular a nivell d'estructura, és un club professional, i la veritat és que jo em sento molt content i tant de bo doncs pugui estar molt de temps aquí, la veritat.
És que ho està demostrant amb les seves actuacions, també amb els gols, perquè no oblidem que és el pitxitxi de l'equip amb dos gols, que en va fer un altre contra el Cornellà just abans de l'inici de la Lliga per classificar l'equip per la fase nacional de la Copa Federació, i que si no arriba a ser pel penal, estaríem parlant, el penal del Toni Tatxa, estaríem parlant que Cortés porta tres gols en tres jornades, una xifra en certa manera anòmala, tot i que també comentava ell que, clar, i recordàvem el seu passat, la seva trajectòria, ell era un home d'atac, un home de banda en el seu dia. De fet, avui just mirava la xifra exacta, són 36 gols que porta durant la seva carrera, que no està gens malament, per ser ara un mig centre.
Sí, home, ha anat reciclant-se, com passa amb la majoria de futbolistes amb l'edat, s'ha anat reciclant cada cop més enrere i en una posició més de cervell que no pas de velocitat o de punta d'atac, per dir-ho així.
El que està clar és que, més enllà d'aquesta xifra que acabarà sent, o no, anecdòtica, estem parlant d'un futbolista que és l'extensió, o si més no, fa la sensació, Sergi, que estem parlant de l'extensió de David Català en el terreny de joc.
Sí, i que el propi tècnic ho deia, en l'entrevista, en la conversa que vam
tenir. Fa una setmana, tot just,
sí, aquí a l'hotel, estrenant aquest cas temporada, no del Tribuna, sinó de l'hotel, comentava aquesta figura de Sergio Cortés. Ahir se li recordava, se li va poder tornar a posar, tot i que ja va deixar clar que ja ho sabia.
Veníem els deures fets,
que ja havia escoltat les declaracions de David Català. Ahir tornava a escoltar i evidentment, assumint, com dèiem, aquest paper, no el vaig veure precisament, ben al contrari, a disgust amb aquesta situació de ser la imatge del cos tècnic dins del terreny de joc. Els companys ho saben i ell, lluny d'amagar-se, al revés, fa bandera d'aquest paper que li toca també quan està jugant.
Van passant els anys i quan ets més jove jo crec que potser no li dones tanta importància. Al final, jo ara tinc 30 anys, al novembre faig 31, i m'agrada saber el per què passen les coses, no? Per què juguem bé, per què juguem malament, per què ens fan tants gols d'estratègia, què podem millorar, què no. I al final, el meu paper, en aquest cas, és una mica això. Intentar ajudar l'equip, ara que estic jugant i amb la confiança del míster, des de dintre, i en el dia a dia intentar ajudar en els companys en tot el que pugui, sobretot als joves.
I fusta d'entrenador, que ell mateix ja deia també en una resposta que quan s'acabi això del futbol, que encara li queda corda, perquè recordem, té 30 anys, camí de fer-ne 31 ara al novembre, es veia fent carrera a les banquetes. Una més, no?, de Cortés.
Una més, que ens hem guardat en un sentit més general, En aquest cas, com dèiem, el Sabadell que està protagonitzant aquest bon inici de temporada, aquest 7-9, no sé si recordant, esperem que el desenllaç no, però recordant com a mínim l'arrencada del que va ser, també per Cortés i per altres components de la plantilla arlequinada d'aquest any, la temporada passada del Badalona Futur. Això sí, i suposo que des de l'experiència del viscut, deixant clar que això de la segona federació té un punt d'enganyós i de trampós, que és molt llarga la temporada, i sense defugir del que és l'objectiu. És cert que no l'arriba a pronunciar, però gairebé és allò de a bon entenedor, tots tenim clar quin és l'objectiu del Sabadell aquest any, i aquesta plantilla, com diem, ho té més que assumit.
Sapiguem que és una categoria molt complicada, crec que tots sabem quin és l'objectiu que hem d'assolir, i crec que bueno, qualsevol jugador que ha vingut aquí a Sabadell aquest any ho ha de tenir molt clar.
Doncs de moment aquesta paraula prohibida per Sergio Cortés, però com bé deia també en aquesta resposta, tots els fitxatges saben a què han vingut aquesta temporada a la nova Creu Alta. Gran paper de Sergio Cortés, recuperat, per cert, ho va dir, que ha deixat enrere aquesta lesió, aquest edema que va patir amb el Badalona, futur la temporada passada i que va arrossegar també a l'inici de la pretemporada. Està completament oblidada aquesta lesió i ho està demostrant, sent un dels millors del Sabadell damunt del terreny de joc. Evidentment, Sergi, quan vens de fer un 7-9, quan vens de marcar 5 gols en un partit, no només un jugador et sembla bo o boníssim, sinó que hi ha un bon grapat de futbolistes que estan destacant el Sabadell en aquest inici de temporada, i ho dèiem a l'inici d'aquest programa, d'aquest Hotel Suís. Estic jo particularment, no diré sorprès, però sí que esperançat amb l'inici de temporada de Marc Marruecos. No ha jugat els 3 partits sencers, per minuts n'ha jugat 2 de 3, però sí que és cert que estem veient un bon nivell del barbarenc, i a més ho amanim amb, per fi, el seu primer gol amb la primera samarreta del primer equip del Centre d'Esports, perquè amb el filial s'havia fet un fart.
Sí, va ser durant molts mesos, no sé si fins i tot fins a final de temporada, el màxim golejador l'any passat del filial, de l'equip que va acabar dirigint el Conrad García i que va assolir finalment l'ascens. Però com dius, amb el primer equip se li estava resistint. En aquest sentit, el capítol golejador encara no l'havien vist. Per sort, i a més en una jugada d'aquelles de creure i fins al final, va veure porteria diumenge al camp de l'Andratx, en aquest cas, com sempre recordem, perquè ningú se'ns enfadi, al camp de la penya Raval, el Toni Tatxa, però al cap i a la fi, el seu primer gol en un partit molt destacat i sent, sens dubte, un dels jugadors que més va sobresortir dins d'aquest joc coral, o d'aquesta victòria coral que va tenir el Centre d'Esports Sabadell diumenge davant el Club Esportiu Andratx.
A més, ho dèiem, any clau per Marc Marruecos, perquè és el seu últim de sub-23 i perquè al final té competència ferotge, Sergi, estem parlant d'una demarcació. Si agafem els 3 futbolistes que estan per darrere, estan per davant, perdó, dels migcentres, o els 3 futbolistes que estan per darrere del davanter, estem parlant d'una posició on de moment hem vist jugadors com Àlex Gompi, jugadors com Rubén Martínez, Carlos Pérez, Miguel Ete, a l'espera també que tornin alguns jugadors com Peque Polo, i segur que m'estic deixant algun pel camí, però té competència Marro en aquesta posició enguany.
Sí, és una de les posicions que està ben coberta i que s'haurà de suar i s'haurà de tenir aquell punt de paciència si arriben les rotacions, de veure potser una setmana dins i una setmana fora i saber assumir també aquesta, entre cometes, i avançar amb el que pugui passar, no continuïtat com pot passar amb altres posicions, però de moment, com dius, responent i molt. I bé el de Barberà del Vallès.
Després del partit, després d'aquest històric 3-5 a Andratx, parlava l'Adrián Arroyo uns minuts amb Marc Marruecos.
Marc Marruecos, jugador del Centre d'Esports Sabadell, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, molt content per la victòria i pels 3 punts.
I pel teu primer gol, amb la samarreta del primer equip en partit de Lliga, que no sé si aquesta la tenies controlada, no present, o si no li donaves gaire voltes al tema.
Sí, venia ja moltes ganes de l'any passat, no vaig poder fer gol. Al final, de tant insistir, ha entrat i espero que ara ja comencin a entrar molts gols.
Li preguntàvem a l'entrenador que com havíem de valorar un partit que ha tingut tantes coses com aquest. És que era més propi potser del futbol base, de remuntar-nos a molts anys enrere, penal fallat, ocasions claríssimes fallades, els corners en defensa i una sensació de ser, no sé si l'heu tinguda també en el terreny de joc, molt superiors al rival, però que per moments us complicàveu la vida.
Sí, jo crec que més que a nivell tàctic, a pilota parada ens havíem de fer forts i sí que és veritat que hem pecat una mica aconseguint aquests gols, però bueno, hem aconseguit la victòria. Jo crec que hem de millorar, aprendre d'aquests errors, perquè són errors, perquè en aquests camps, com ja et dic, que ens hem de fer forts a pilota parada sobretot i a millorar perquè no es repeteixin aquests errors.
Clar, és que tu analitzes el partit en clau defensiva i l'equip ha estat molt bé perquè li han generat molt poc. En canvi, agafes només els corners i jo no sé si és que al final ja havia una certa psicosi que cada vegada que en llançaven un anava dins, però és clarament el punt que us endueu pensant en el futur, al millorar aquest tipus d'accions.
Sí, sí, totalment. Crec que hem de millorar perquè no serveix de res controlar tot el partit i xutar 100 vegades porteries i al final ells amb 3 corners 4 et poden ficar 3-4 gols. Com dic, millorar això i segur que anem cap a dalt si millorem aquest aspecte.
7 de 9, avui primers gols encaixats, però ha estat aquí una sagnia de gols en una porteria i en l'altra, per tant 3 a 5, i suposo que allà on s'esperava, el Sabadell, no? Sempre hem parlat molt a la pretemporada de la pressió que tindrà aquest equip, cridat a estar entre els primers, de moment de sortida hi sou.
Sí, sí, volem apretar, volem estar el més amunt possible, anirem treballant, tenim clar que hem d'apretar a nivell ofensiu i també en aquests camps a nivell defensiu, però jo crec que l'equip va en bona línia, amb moltes ganes de seguir millorant i res, 3 punts aquí a Mallorca que ens emportem.
Després del que vau patir l'any passat per estar a la part baixa, el fet de sortir amb aquest cartell de favorit i d'inici respondre a les expectatives, de portes endins tu que pots mesurar el que va ser l'any passat i aquest, suposo que és una empenteta extra, no? De dir, com a mínim no començo amb la llosa que l'any passat tenia.
Sí, sí, totalment. Sí que és veritat que no ens hem de posar pressió, però és un repte, ens ho hem de prendre com un repte i que ho hem de treure sigui com sigui sense pressió.
I pensant en els rivals, també un missatge per navegants, un avís de dir el Sabadell va a Mallorca i fa 5 gols, va a Torrent, no encaixa, a casa guanya, aquella sensació de dir que aquest equip carbura.
Jo crec que sí, que carbura i carburarà encara més i està preparat per competir en tots els escenaris, que sobretot en aquesta lliga és el més important.
A casa, el següent partit, Eivissa Islas Pitiüses, la SD Eivissa, un equip que, home, potser no té el cartell que l'Espanyol B, que és el primer que va passar pel temple, té un punt de trampa o no? Perquè tothom dona per molt favorit a casa el Sabadell.
Sí, bueno, canvia l'escenari, camp molt més gran, gespa natural, però nosaltres, com sabem, ser protagonistes i atreure els 3 punts. No era igual que sigui l'Eivissa que l'Espanyol.
També m'imagino que per vosaltres és molt més còmode o més fàcil de fer el futbol que voleu fer en un context així.
Sí, totalment. Crec que s'obren molt més espais, tenim molta més verticalitat a dalt i entrenem allà bastant i ens podem fer molt forts en aquest camp.
He començat preguntant-te pel teu primer gol, acabo també preguntant-te per com vius la competència que ha anat arribant per dins i per fora. Carlos, Miguelete, ja no parlo dels nous més purs... No sé, hi ha més avui que hi ha hagut 5 gols de 5 golejadors diferents, hi haurà garrotades per jugar aquí al davant.
Sí, està clar que l'equip, si vol estar el més amunt possible, ha d'haver molta competència. Jo crec que s'ha fet un molt bon equip i contra més competència, millor. Jugarà el que millor estigui, segurament, i amb ganes de millorar individual i col·lectivament.
Marro, enhorabona per la victòria i pel teu gol, que en siguin molts més.
Moltes gràcies i esperem que així sigui.
Hotel Suís.
Un minutet per sobre de 2 quarts de 2. Marc Marruecos, protagonista al micròfon de l'Adriana Arroyo després del 3 a 5 del Centre d'Esport Sabadell al Toni Tatxa contra l'Andratx, un futbolista que ho deia al principi que venia amb moltes ganes de trencar aquesta barrera de la temporada passada. Ha trigat 3 jornades, només en guany, a veure porteria i ara, com se sol dir en aquests casos, que una vegada apretat i esprimit allò el pot, doncs comencin a caure amb molts més gols, perquè és un futbolista que ha demostrat a categories inferiors que té porteria, que té gol. Dit això, Sergi, tenim més cosetes damunt la taula. Vols que reproduïm si algú es va perdre els últims minuts del Tribuna Preferent d'ahir? Què vas dir al respecte de la Copa Federació?
Vinga, va, som-hi, perquè seguim, que ningú s'imagini el que no és, que seguim pendents de l'horari definitiu o oficial d'aquesta eliminatòria de Copa Federació, que recordem, el Sabadell ha de jugar la setmana que ve. Primer vindrà el partit contra l'Eivissa de diumenge, però la setmana que ve tindrem aquesta doble ració de Copa Federació i de Lliga. Si no hi ha canvis, que no n'ha d'haver-hi, el que sí que sembla més o menys definit i confirmat és que el partit es jugarà dimecres 25 a l'Enrique Roca, que recordem està millorant la seva il·luminació. Per tant, què provocarà això? Que el partit davant el Real Murcia es jugui en un horari poc habitual per ser un partit entre setmana, que ens entenguem. És a dir, el que dèiem ahir, Pau, i avui, continuem en el mateix punt, el Sabadell voldria jugar a 3:45 o les 4 de la tarda. Aquesta és la intenció que té el Sabadell. Però el Real Murcia fins i tot s'està plantejant, ja posats a jugar en una hora estranya, o diferent, per no ofendre ningú, s'està plantejant fins i tot jugar a les 12 del migdia. Aquesta és la proposta que tindria el conjunt pimentonero per jugar aquest partit, recordem, eliminatòria, partit únic, eh? D'aquí només en pot sortir un i no hi ha segones oportunitats. Per tant, continuem a l'espera de confirmar quan es jugarà, sobretot en quin horari es jugarà aquest partit de Copa Federació entre el Real Murcia i el Centre d'Esports Sabadell, un Real Murcia, per cert, fem un petit parèntesi, que també ha començat com un, sí, com un tiro, eh? A la seva lliga, a la Primera Federació. Per tant, un partit realment, si ja ho imaginàvem exigent per allò del salt de categoria que hi ha, extremadament exigent per el bon inici que està tenint el conjunt murcià en aquest començament de temporada 24-25.
Ara repassava també aquí a xarxes, no veig encara que estigui aquest horari que sigui oficial, eh? I estem a 8 dies tot just d'aquesta eliminatòria, l'Enrique Roca, la nova condomina entre el Real Murcia i el Centre d'Esport Sabadell. Com diria aquell, susto o muerte, eh? O les 12 o un horari que sigui primera hora de la tarda. 3:45, 4. Evidentment, si és a les 12, alterarà la programació de l'Hotel Suís. Aquell dia no hi haurà Hotel Suís com a tal. Si és a les 4, Sergi, aquí l'únic que es veuen afectats són els butlletins horaris, però normalitat i fins i tot per nosaltres ho dèiem, un punt de egoista perquè podrem recollir trastos abans.
Sí, serà una cosa o una altra, no? O, en tot cas, que la gent tingui clar que el partit es podrà seguir, com sempre, en directe a Ràdio Sabadell i que només hauran d'estar atents en quin horari entrarem per allà pel mig els del Sabadell en joc per explicar aquesta eliminatòria entre el conjunt del Real Murcia i el Sabadell. Un partit històric, per cert, entre dos
grans
del futbol espanyol que es retrobaran, no en la Lliga, malauradament, però sí en aquesta Copa Federació.
Et faig la pregunta de la temporada. Tele?
De moment que jo sàpiga, no. Però això de la Copa Federació ja em porta tan boig que no sé si hi haurà alguna plataforma que s'hi pugui involucrar. Si n'hi ha alguna, allà picant a la porta ens hi trobaran, eh? També per veure si això ho pot veure la gent de Sabadell.
Bé, pendents d'horaris, sí que tenim, pendents d'horari a la Copa Federació, sí que tenim horaris confirmats a la Lliga, en aquest cas.
A un mes vista, gairebé, no? Podríem dir, perquè el d'aquesta setmana és evident que ja l'hem anat repetint, tornem a jugar en horari matinal a les 12 del migdia per allò que visita un equip de les Illes, en aquest cas la Sociedad Deportiva Eivissa, partit a les 12, des de mitja hora abans, com és habitual, a Ràdio Sabadell. Recordem que el partit, per tots aquells que tinguin la plataforma i que no puguin venir a l'estadi, es veurà a Futbol Club, on també podreu trobar l'opció en català, que és la de Ràdio Sabadell. Allà, si poseu opció en català del partit, hi sortirem nosaltres, lo bueno y lo malo, d'aquesta banda.
L'altre dia sí que vaig veure, per cert, fem un petit parèntesi, però que si entres a l'aplicació de Futbol Club, com la caixeta és tan petita, no especifica si és català o castellà, però sí que hi ha dues caixetes del partit. En aquest cas, l'últim era Andratx Sabadell. Proveu.
Has de buscar una o l'altra,
sí,
no?
Entres a una, si sona el Carlos Abad i el vols escoltar en castellà, aquella és la bona. Si prefereixes en català la del Sabadell en joc, t'hi quedes, però has de triar una,
has de trobar-la,
una de les dues. Sí, sí.
La resta d'horaris també, com dèiem, la jornada de la setmana que ve, després del partit de Copa Federació, serà diumenge a les 6 de la tarda al Camp d'Esports de Lleida, davant el Lleida Club de Futbol, o Club de Futbol, millor dit, perdó. El diumenge de la jornada 6, ens anem ja al mes d'octubre, serà contra el Cornellà a casa, diumenge 5 de la tarda, i el partit de la setena jornada, el Narcís Sala, a Barcelona, o en aquest cas al barri de Sant Andreu, doncs trobarem...
Vigila el que dius, eh?
Sí, sí, aquí el barri no acaba de caure
que
bé,
eh?
El poble de Sant Andreu. Jugarem diumenge a les 6 de la tarda també. Per tant, dos partits fora de casa que seran diumenge a les 6, pel mig, aquest partit contra la Unió Esportiva Cornellà, que jugarà el diumenge, però a les 5 de la tarda.
Deixa'm dir que després venen dos partits seguits a casa, Atlètic Balears i Olot. Per tant, a no ser que hi hagi un contratemps...
12 i 5 o 12 i 6.
Sí.
Per aquí ballarà la pel·lícula.
Però bé, més o menys el que queda de setembre i el mes d'octubre, si us el voleu planificar allò en funció dels caps de setmana, les històries que tingui cadascú, doncs ja es pot fer. Dues més, va, per acabar. D'entrada, els socis. Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Ahir va tocar actualització, com va fent el club, la xifra ha arribat als 4.300 socis. I a més, continuar fent molt, 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 molt al detall el fet de que cada cop hi ha més increment d'altes noves. Per tant, gent que es fa sòcia que no ho era la temporada passada. Té una part no tan positiva, falten socis encara per renovar el seu carnet i sobretot el que sempre desitgem, ja que ens fem socis, que diumenge ens puguem trobar tots a l'estadi, que seria la millor de les notícies.
Sí, perquè al final l'últim partit estava molt condicionat per la Festa Major de Sabadell. Va haver-hi una bona entrada, tot i això. Però sí que és cert que, a veure aquest horari de diumenge a les 12, que històricament crec que ha caigut prou bé. És cert que bé, encara comencen aquest cap de setmana algunes competicions territorials i això pot restar afluència de públic, però bé, esperem que hi hagi una bona entrada contra la SD Eivissa. I ens deixem pel final, Sergi, l'actualitat de la categoria, d'aquesta segona federació, ho dèiem abans. Ja no tenim aquella minisecció de la primera federació al sumari, però si l'haguéssim de fer, avui aniria molt farcida, bé, en les últimes hores, perquè d'entrada ja es va produir una sortida que ens va agafar amb el peu canviat,
sí.
A l'Espanyol B.
Sí, 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 la sortida d'Ignasi Sanabra, la nota oficial apuntava a motius personals, bé... Hi ha la doble versió, pots triar, com aquells llibres de triar la teva pròpia aventura. La versió oficial és que el que ja sabíem també de la seva etapa a l'Europa, que no té la convalidació federativa dels seus estudis i que, per tant, no pot exercir com a entrenador. De fet, fins ara havia estat inscrit a les actes arbitrals dels partits com a encarregat de material.
Tela.
Aquesta era la via que havia trobat l'Espanyol. Altres fonts, altres mitjans, apuntant a una mala relació, no sé si directament relacionada o no amb aquesta primera circumstància, Pau, però una mala relació, o una no del tot positiva relació, per ser més sutils, més suaus, amb la direcció esportiva que encapçala Garagarza. Per tant, per una raó o per una altra, tres jornades ha durat l'extècnic del futbol base del Sabadell i bon amic d'aquesta casa, l'Ignasi Sanabra, en el seu projecte al capdavant del filial del Real Club Deportiu Espanyol.
I que va estar a les travesses, abans que David, que David Català fins i tot per entrenar al Sabadell 24-25.
Que va aparèixer i que finalment es va acabar decidint per el projecte de l'Espanyol, com diem. Malauradament per ell, tres partits li ha durat aquesta aventura.
I de l'altre, un nou episodi, un nou gir de guió amb el Badalona Futur. Tens clar quan juguem a domicili?
No, no tinc. He preferit ja no fer-me mala sang en tots els sentits, i torno a dir, sempre amb el màxim respecte que pugui ser, bàsicament per l'afició, hi poso moltes cometes, del Badalona Futur. Però és que, si m'ho permets que ho digui així, continua sent un autèntic circ, O sigui, ja he vist gràcies, bromes, memes, de tot el que vulgui relacionat...
Samarretes.
Amb aquesta, samarretes fins i tot. Marxandatge. Cristian García, el company de l'Hospitalet, és un autèntic fenomen. I ha fet una samarreta, o ha predissenyat una samarreta que podria comercialitzar-se perfectament amb el Badalona Futur, Futur, jugant allò amb l'anglès. Perquè per mitjà Catalunya, bé, doncs bromes a banda, després de Vic de la temporada passada, diria que Sant Feliu aquest any havien jugat també partits a Blanes.
Et miro la samarreta, si vols.
L'últim va ser a Blanes, però veurem que envoltat per bona part de Catalunya. Sembla ser que ara sí que és la definitiva, com va ser l'any passat jugar a Vic pràcticament tota la temporada. Aquest any estaria a punt d'anunciar-se de manera oficial, insisteixo, l'acord amb l'Ajuntament de Premià de Dalt. Per sort, no han anat tan lluny com Nàvic, de Badalona a Premià, doncs mira, encara és un passeig curtet,
sí.
Perquè hi sigui la seu definitiva per aquest equip. Per tant, si no passa res, si no hi ha cap canvi més, el Sabadell aquest any haurà de visitar el municipal de Premià de Dalt per jugar contra el Badalona Futur.
Si algú va peix de geografia, entre Badalona i Mataró, perquè ens entenguem. És a dir, és un desplaçament que pel Sabadell seria mitja horeta.
Sí, tranquil·lament. Sí. No, i fins i tot pel Badalona, que recordem, ha arribat a entrenar a Sant Feliu de Llobregat, ha arribat a jugar partits a Vic...
Mira, la samarreta. Llagostera, Palamós, Badalona, Sant Feliu, Vic, Lleida... L'Hospitalet, Llinars del Vallès, que aquesta no la tenia, no la tenia controlada, Blanes i Premià de Dalt. Déu-n'hi-do, la geografia d'aquest equip.
Mira, pels jugadors, ja et dic, bromes a banda, i per l'aficionat molt o poc nombrós que pugui tenir el club, guanyen una estona de quilòmetres, que no és el mateix pujar fins a Blanes que quedar-se a Premià de Dalt. Però, com diem, no deixar de ser un... Ara per ara, una broma de mal gust, el que passa des de gairebé la fundació o l'aparició d'aquest Badalona Futur, que estava arribant a extrems com això, que ara, a la jornada 4, o a la prèvia de la jornada 4, estiguem dient que sembla ser que de manera definitiva, ara sí, jugaran els seus partits a casa, a Premià.
Va a veure com li va l'equip de Sergi Escobar, un altre entrenador que en un passat massa llunyà també va sonar per la banqueta del Sabadell. Sergi, gràcies.
Apa, fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Més futbol. Abans de fer un alto en el camí, el Mercantil encara no ha vist porteria. Després de tres jornades a la divisió d'honor juvenil, els d'Òscar Tutó disputaven diumenge el seu segon partit consecutiu al Joan Murtró i el resultat contra el Nàstic Manresa va ser el mateix que el de la setmana anterior contra el San Francisco, és a dir, 0-0. Malgrat aquesta sequera en atac i sent conscients també que han mantingut la porteria a 0 a casa, el tècnic mercantilista no es mostra preocupat i creu que el gol acabarà arribant amb una certa assiduïtat.
Nosaltres en aquest aspecte sempre som positius. Tant ahir com la setmana passada vam tindre oportunitats per marcar un gol. Ja saps que això també va per ratxes i quan entri una potser entren totes i l'important és seguir sent competitiu, que en tots els partits estem fins al final, tant els de Lliga com els de pretemporada, i mentre l'equip continuï amb aquesta ambició competitiva els resultats arribaran.
En qualsevol cas, després de la derrota inaugural a Saragossa, el conjunt blaugrana s'ha refet, sumant dos punts que, de moment, el mantenen fora de les posicions de descens a Lliga Nacional. Tutó manté un discurs ambiciós i no es conforma amb els últims empats, com el que es va viure diumenge sense gols al Joan Murtró.
No, el donem per bo perquè nosaltres volíem guanyar com intentarem fer en tots els partits. Sí que és cert que jugàvem dos equips que ens coneixem molt, que ja pretemporada hem jugat dues vegades i era la tercera vegada que jugues en pràcticament un mes. O sigui, va ser un partit amb molta intensitat, amb molt de ritme per als dos equips, però que els dos ens coneixien molt bé i crec que ens vam saber neutralitzar molt bé.
Després d'aquestes dues jornades seguides a Arraona Marinals, al Mercantil li toca ara visitar un Cornellà que es troba dos punts per sobre i que, curiositat, també ve de ser golejat al camp del líder, en aquest cas un Real Zaragoza que ha començat la divisió d'honor absolutament imparable. Pràcticament un minutet per sobre del punt de tres quarts de dues del migdia. Ens aturem en el camí uns instants i quan tornem parlem de futbol sala, parlem de ciclisme, de la renovació de David Domínguez i també d'aquesta última hora, insistim, de David de la Cruz, seleccionat pel Mundial de Contrarrellotge d'aquest cap de setmana a Zuric. Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
L'ull humà pot veure un milió de colors, però l'ull del teu client només veu el que surt en aquesta revista. Per això a Obramat tenim un sistema tintomètric capaç de produir a l'instant més de 20.000 colors, fins i tot aquest blanc trencat tan bonic de la foto, i un groc no tan groc com el groc. Obramat, on compren els professionals.
OK Vale, centre de coneixement. OK Vale. Classes interactives amb grups petits per a un enfocament individualitzat. OK Vale. Desenvolupa les teves habilitats de conversa i confiança. Apunteu-vos al nostre curs d'anglès per 69,99 euros per mes o comenceu a parlar anglès amb mes i mig per només 6 euros l'hora. OK Vale, on la comunicació és el concepte. Som al carrer Narcís Giral 67 i per a informació i inscripció envia'ns un missatge privat a Instagram a @okvale_sabadell o truca al 624 04 90 17.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Estem de tornada, 3 minuts per sobre del punt de 3 quarts de 2. Moment de parlar de futbol sala. Estrena molt desigual pels dos equips sabadellencs a la segona B 2024-2025. La nota positiva és que el Club Natació Sabadell és el primer líder del grup 3 després de golejar al Pavelló Nord el futsal Lleida. Victòria molt contundent, 10-2, dels de Jordi Marín contra un equip acabat d'ascendir de categoria. El partit no va tenir massa història. El descans ja guanyava el club 4-1 i la resta de gols, la majoria, van arribar en el tram final, quan els lleidatans van arriscar molt jugant de 5. El més destacat del partit, amb un pòquer de gols, va ser el 7 de l'equip, Luis García.
Está bien empezar con gol, esperemos que siga todo el año así, y sí, contento a nivel individual por eso, pero ya te digo, al final lo importante, como siempre, es sumar los tres puntos y luego pues lo individual ya irá viniendo todo, y también es verdad que es positivo empezar metiendo goles.
Amb aquest context de partit tan favorable, fins i tot va debutar en Lliga amb el dorsal 99 el porter del juvenil Víctor Valdellou. De fet, és el segon juvenil que fa servir Marín amb el primer equip aquesta temporada i pretemporada després de Pau Ferrer. El mateix García creu que la conjunció de totes les noves peces està sent molt positiva.
Es verdad que es entrenador nuevo, hay muchos jugadores nuevos. Bueno, es todo tiempo. Al final necesitamos tiempo también para adaptarnos a lo que pide el nuevo entrenador, que a conocernos todos y bueno, a seguir pues en esta dinámica que vamos, que es positiva. Creo que se está trabajando bien durante la semana, creo que los conceptos pues están calando en el equipo, y sobre todo eso, que vamos todos a una. Lo ideal es ser un equipo, estar unidos y ir dando pasitos.
I bastant pitjor li van anar les coses a l'Escola Pia, que en el seu cas va caure al sempre complicat Pujolet de Manresa per un clar 8-3 en el minut 12. De fet, els de Pedro Donoso ja perdien per un 5-0 que va fer impossible la remuntada, tot i la millora a la segona meitat. Ignasi González és el porter escolapi.
Sempre amb el Pujolet és un gran repte i sempre ens ha costat, s'ha de dir. Però bé, jo crec que al principi del partit vam començar bastant fluixets, doncs la pressió no va ser la més indicada i el resultat de la mitja part està, o sigui, es veu. I a la segona jo crec que ens vam posar les piles, que vam començar a pressionar millor, que vam anar més intensos i també es veu, el segon parcial és favorable per nosaltres, vull dir que van així.
El mateix González, un dels tres capitans de l'equip aquesta temporada, a més ha hagut d'assumir encara més galons sota pals després de la lesió de llarga durada de David Loinaz. També Isaac Buquer, recordem, estarà fora de combat entre 4 i 6 mesos. Una situació sumada a l'absència de l'altre Loinaz, el Dani, esquerrà, no era gens idònia per afrontar aquest inici de Lliga.
Costa més que res perquè sobretot són companys de pes, vull dir, un és l'altre porter, que jo venia d'una lesió i ell estava a tope i que sigui una baixa i més de tant temps, doncs no mola. I l'altre és l'altre Loinaz, el gran, el jugador, que a més sent esquerrà, que és un pes fundamental a l'equip, i a més el tema de visió de joc i de creació de joc també és fonamental, aleshores sí, costa. I a més saber que després teníem l'Isaac, que és nova incorporació d'aquest any, i que degut a una luxació a l'estiu, ara l'hauran d'operar aquest mes i està un bon temps també de baixa, i també confiàvem que podia aportar moltes coses, doncs home, és un cop dur, sí.
La pròxima jornada, els escolapis s'estrenen al carrer Garcilaso contra el Mataró, que va perdre 4-7 a casa contra la barceloneta d'un vell conegut, Pau Machado, qui, curiosament, serà següent rival a domicili del Club Natació Sabadell. Dijous hi entrarem més a fons.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
8 minuts per arribar a les dues. David Domínguez seguirà corrent l'any 2025 amb el mallot de l'Aviludo Louletano.
El objetivo tanto mío como del equipo será seguir progresando, seguir consiguiendo buenas victorias como hemos conseguido este año y eso, seguir creciendo como ciclista y poder dar más adelante el salto a la segunda división o a la primera división. Así que nada, muy contento con eso.
Ahir mateix es va anunciar la renovació del ciclista de Castellarnau de 24 anys, una temporada més amb el conjunt portuguès, amb el qual al gener, recordem, va fer el salt al professionalisme. En el seu primer curs a la categoria continental, Domínguez ha guanyat la general del Gran Premi d'Ouro. Va ser tercer al campionat de Sabadell, cinquè al Joan Escolar, també un bon grapat de top 10 a Portugal, on ha ajudat ciclistes de l'equip com Nico Tibán i Tomàs Conte a aconseguir victòries, i també ha corregut curses importants com la Volta a Portugal o la Figueira Champions clàssica. El ciclista sabadellenc ha fet un bon balanç del seu primer any amb l'Aviludo.
La verdad que estoy muy contento. Al final es un año más en categoría continental, que este año he estado muy a gusto. El equipo el año pasado me dio la oportunidad, bueno, este año que todavía no ha terminado, me dio la oportunidad de dar el salto al profesionalismo. Creo que tanto ellos como yo hemos hecho un año muy bueno y estamos contentos con los resultados, con cómo ha funcionado el equipo y con todo. He tenido la suerte de correr las mejores carreras, como Volta al Garve, Volta a Portugal y todas las que tenía el calendario del equipo. Así que, nada, para mí me hace mucha ilusión que el equipo haya confiado en mí este año.
Un David Domínguez, per cert, que ve de participar a Burgos en el primer campionat d'Espanya de la història de Gravel, aquesta modalitat que està sumant molts adeptes últimament i que destaca per disputar-se sobretot per camins de terra. Admet el de Castellarnau que no va tenir el seu dia a Santo Domingo de Silos.
Al final va ser una experiència nova, només havia fet una cursa de gravel, que era el campionat de Catalunya, que em va anar una mica millor, però bueno, va ser una cursa on sortien molts participants i era tallar de posicionar bastant bé a la primera entrada de les pistes i bueno, crec que em vaig posicionar bé juntament amb el Raül, però després no em vaig sentir gaire còmode amb la bici i el traçat. Era una pista on relliscava bastant, veia que els altres corredors arriscaven una mica més i jo no em sentia còmode.
Explicava també Domínguez que li van caure els aliments durant aquest campionat d'Espanya i va patir, com se sol dir en l'argot ciclista, la clàssica pàjara. Li va venir a veure el tio del mazo. Millor li van anar les coses a un altre sabadellenc, el Raül Rota, que va ser 14è a la categoria elite, molt a prop d'un professional del World Tour com és Carlos Verona, i a poc més d'un quart d'hora del guanyador, José Manuel Díaz, del Burgos, que va superar a l'esprint una autèntica llegenda del ciclisme com és el murcià Alejandro Valverde. El de Can Uriac també ha explicat la seva experiència en aquest campionat d'Espanya.
Vaig optar per participar-hi perquè ja havia acabat la temporada de carretera i em venia de gust doncs, allargar-la una mica, no? I bueno, seguir corrent. I res, la veritat que va ser una molt bona experiència per ser el primer cop, no?, que corria en gravel. És una mica semblant a la modalitat de carretera, però bueno, canviant que doncs, vas més per terra i així, i és una modalitat molt més tècnica, no? Diguem més semblant a la BTT o al ciclocross.
Per cert, en aquesta modalitat de gravel, aquest pròxim cap de setmana també hi ha una cita important a Girona, en aquest cas amb el Sea Otter, on també s'hi espera la presència dels sabadellencs. Un Raül Rota, ara ho explicava, que també ha tancat la seva temporada a Portugal, en el seu cas la segona, amb el mallot del Ràdio Popular Paredes Boavista, aconseguint, en el seu cas, fins a 6 top 10 aquesta temporada. A diferència de Domínguez, però, encara no sap què farà en el pròxim any 2025.
El balanç d'aquesta temporada de carretera ha sigut bastant bo. He aconseguit doncs, sumar bons resultats i poder estar disputant bastantes etapes. Bueno, i de cara a l'any que ve encara no sé què faré. Estic una mica a l'espera a veure què em diu l'equip i així a veure diferents opcions i doncs esperem poder saber alguna cosa, doncs, el més aviat possible.
Doncs tant de bo hi hagi bones notícies també amb el futur del Raül. Per cert, que un altre ciclista sabadellenc que hi havia al campionat d'Espanya de gravel era el seu germà Òscar, l'Òscar Rota, que va ser, en el seu cas, 16è a la categoria sub-23. Queden 3 minutets per arribar al punt de les dues. Recordem la notícia d'última hora també, ja que estem en el món del ciclisme, que hem conegut a l'inici del programa, i és que David de la Cruz ha estat seleccionat per competir amb la selecció espanyola al Mundial Mundial de Zúric que tindrà lloc, que comença aquest cap de setmana, en la modalitat de la contrarrellotge, on és, recordem, el vigent campió d'Espanya, després de vestir-se amb el mallot ara fa uns mesos, a principis d'estiu, en aquest cas a Madrid. Recordem a la Comunitat de Madrid, en aquest cas, David de la Cruz, que ha estat seleccionat al costat de Raúl García Pierna per competir a la prova elit de contrarrellotge. Pel que fa a la derrota, en el seu cas no ha estat seleccionat, un dels entre els 8 escollits per part del seleccionador Pasqual Montparler. En aquest cas són Àlex Aramburu, Carlos Rodríguez, Enric Mas, Juan Ayuso, Miquel Landa, Pablo Castrillo, Peyo Bilbao i Roger Adrià. El català són, insistim, els 8 seleccionats per la prova en ruta. David de la Cruz, el sabadellenc, que participarà en aquesta disciplina de contrarrellotge. La prova tindrà lloc diumenge 22 a 3:15 de 3 de la tarda i, atenció amb la distància, també 46,1 quilòmetres amb sortida i arribada a Zuric. Ampliarem aquesta informació en uns minuts al web de Ràdio Sabadell i també intentarem parlar amb el mateix de la Cruz d'aquí a finals de setmana amb l'Adrián Arroyo al capdavant d'aquest hotel suís que torna demà puntual a la una amb la roda de premsa de Javi Delgado, del davanter del Centre d'Esport Sabadell, que també es va estrenar en l'últim partit a Palma. També la presentació d'un nou trofeu internacional de tennis al Club Tennis Sabadell. L'estrena oficial aquesta temporada de l'Estralpul Natació Sabadell Femení de Waterpolo a la Copa Catalunya o també la prèvia d'inici de les principals lligues de bàsquet pel que fa a casa nostra, posant atenció a la Supercopa masculina, a la Copa Catalunya també masculina o també a la Primera Catalana femenina. Marxem. Abraçada del Toni González a les vies de so. Aquest programa el podeu trobar d'aquí uns minutets penjat a les xarxes socials i també al web de Ràdio Sabadell. Ara us deixem amb el Notícies Migdia de la mà de la Núria García. Abraçada de qui us parla, Pau Vitori, en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Que passeu bon dimarts. Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.